Dos acusats. La vista ha començat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb polèmica. Cristina Cantal.
L'advocada de la defensa, Isabel Elbal, sosté que hi ha hagut un acord entre la Fiscalia i els altres dos acusats per a una rebaixa de la condemna a canvi d'inculpar la líder de Junts.
Tres anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
Catalunya assumeix la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
El president Pere Aragonès agafa el relleu de Pasqual Maragall, un dels impulsors de l'Euroregió. L'acte s'ha celebrat a França, a Toulouse.
Confirmat un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis Arbec a les Garrigues. S'hauran de sacrificar unes 100.000 aus per evitar possibles contagis.
Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatge.
Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya amb risc mitjà, alt o molt alt podrien ser informades dels antecedents del seu agressor.
Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia. Montserrat Escudés, la portaveu de Mossos d'Esquadra.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà, s'analitzarà en cada cas concret si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
El sector agrari es manifesta a Tàrrega pel que qualifiquen d'inacció de l'administració per combatre la plaga de conills que assetja la comarca de l'Urgell.
Uns 200 tractors han sortit a la carretera per denunciar la situació.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Núria Bacardí és una de les pageses afectades que s'ha manifestat avui a Tàrrega.
És una situació límit. La plaga de conills ens està afectant moltíssim. Cada dia hi ha més hectàrees arrasades, ja sigui de cereal, de vinya, d'olivers, pistatxos. Tots els cultius ens els estan arrasant i la situació ja no la podem aguantar més.
En cultura, mor el cineasta Carlos Saura als 91 anys, just un dia abans que se li concedís el Goya d'Honor a tota la seva trajectòria.
Amb més de 50 títols al darrere, Saura va experimentar amb tots els gèneres i ha deixat pel·lícules com La caza, Cria cuervos o Ai Carmela. Demà rebrà el guardó a títol pòstum.
I en esports, la Roma serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. Roger Sánchez.
Amb l'anada a la capital italiana el 21 o 22 de març i la tornada al Camp Nou el 29 o el 30 del mateix mes. En cas d'accedir a semifinals, les blaugranes s'enfrontarien al vencedor de l'eliminatòria entre el Chelsea i l'Olympique de Lió, també amb la tornada a casa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, doncs se'ns espera un cap de setmana en general molt tranquil, i és que s'ha d'imposar el cel serè o poc ennuvolat en conjunt. Només durant les primeres hores del matí, tant de dissabte com de diumenge, podem esperar la presència d'alguna boira o boirina matinal que afecti punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. En general, durant les primeres hores del matí s'aniran trencant ràpidament. I pel que fa a la temperatura, tant durant el matí com al centre de la jornada, hem d'esperar que tingui una tendència a l'alça, tant diumenge com dissabte. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem principalment de dos punts amb problemes a aquesta hora. D'una banda, l'autopista B7, hi ha hagut un accident a l'Ametlla de Mar, ja està reoberta en sentit sud, en sentit Castelló, però encara queden 8 quilòmetres de retencions des de l'Hospitalet de l'Infant fins a aquest punt. D'altra banda, cues destacades a la C-16 entre Berga i Cercs en sentit nord, en sentit Puigcerdà, per volum de trànsit, també per trànsit. Veiem aturades a la C-17 a Ripoll, a la Nacional 260 a Ribes de Freser i a la C-55 a Castellgalí, tot plegat, com dèiem, en sentit nord. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, força tranquil·litat a aquesta hora, destacant només cues puntuals a la C-17 a Parets del Vallès i a la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit de Llobregat. De moment, això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La defensa de Laura Borràs demana suspendre el judici pel suposat pacte de fiscalia i dos acusats.
El judici contra Laura Borràs ha començat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb polèmica. Acusada de fraccionar contractes quan era al capdavant de l'Institució de les Lletres Catalanes, la defensa de Borràs ha demanat la suspensió del judici per un possible pacte entre els altres dos acusats i la fiscalia. La discussió ha estat perquè la defensa sosté que hi ha hagut un acord entre la fiscalia i els altres dos acusats per a una rebaixa de la condemna a canvi d'inculpar la líder de Junts. Mentrestant, a les portes del Tribunal Superior de Justícia, nova mostra de divisió de l'independentisme. Simpatitzants i càrrecs de Junts, l'ANC i el Consell de la República han acompanyat la presidenta suspesa del Parlament, mentre que ni Esquerra ni la CUP hi han assistit.
Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 mesos d'inhabilitació per presumptament haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu, Anna Ruiz.
Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per, presumptament, haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu, Isaías Herrero, també encausat, i que, segons la defensa de l'expresidenta de la cambra, ha arribat a un pacte amb la fiscal, juntament al tercer acusat del judici, l'empresari Andreu Pujol. Escolteu la lletrada Isabel Albal, que, juntament, Gonzalo Boye defensa Borràs.
3 anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
El tribunal ha habilitat el proper dimarts 14 de febrer per continuar amb les qüestions prèvies al judici. Es preveu que el dia 20 de febrer declararan Laura Borràs, Isaías Herrero i Andreu Pujol.
Ho dèiem ara, càrrecs de Junts, de l'Assemblea Nacional Catalana i del Consell de la República, així com simpatitzants, han volgut donar suport a Borràs a les portes del tribunal, un suport amb absències destacades, com la de l'alcaldable de Junts de Barcelona, a Barcelona, Xavier Trias, Esquerra i la CUP, que consideren el judici un cas de mala praxis i no de repressió. Abans d'entrar al jutjat hi ha hagut moment per fotos, abraçades i fins i tot crits contra alguns mitjans de comunicació. Edgar Sapinya.
Borràs s'ha donat un bany de masses entre una legió de simpatitzants que ja són quasi fans, que li han fet abraçades, petons i li han cridat presidenta. També han dit no és justícia, és venjança. Poc abans de pujar les escales del tribunal, però hi ha hagut algú que ha llançat butlletes que simulaven bitllets de 200 euros amb un estampat amb la cara de Borràs i el missatge corrupte. Sigui com sigui, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les absències del govern, dels republicans, de la CUP i d'Òmnium.
Nosaltres podem respondre per nosaltres mateixos i som avui i serem cada vegada que davant d'aquest tribunal jutgin persones més per la seva condició política que a vegades pels seus fets propis.
A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'han quedat alguns centenars de manifestants de Junts i de l'Assemblea, que no s'han estat de cridar contra la premsa en diversos moments de l'acte.
Tampoc el govern ha enviat cap representant a les portes del Tribunal Superior de Justícia. De fet, el president Pere Aragonès és a França, a Toulouse, on avui Catalunya ha assumit la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Des d'allà, però, ha tingut paraules per Borràs. Aragonès agafa així el relleu de Pasqual Maragall com a president de l'Euroregió. Toulouse, Mont Carvajal.
I ho farà a partir de 4 eixos, promocionant la participació social i civil entre joves, lluitant contra el canvi climàtic amb projectes de neteja del mar, per exemple, i promocionant la recerca i la innovació amb el gran pol universitari que tenen els seus territoris. El president aragonès agafa el relleu de la idea d'aliances que va tenir el president Pasqual Maragall impulsant l'Euroregió ara fa 20 anys.
Crec que aquella visió estratègica que va tenir el president Maragall d'entendre que la participació de Catalunya a Europa doncs, havia de partir d'unes aliances territorials molt més àmplies de tot el nostre àmbit natural, històric, de relació, doncs es van concretar en l'Euroregió.
Aquestes aliances passaran també per l'impuls del català. Els integrants de l'Euroregió, Catalunya, Occitània i Balears, volen crear també una macroregió mediterrània que englobarà Còrsega i Grècia i que faria, per exemple, una gran xarxa de la cultura grecollatina.
Un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis d'Arbeca a les Garrigues obligarà a sacrificar unes 100.000 aus per evitar possibles contagis. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus. UAU Llei de Ràdio, Míriam García.
El focus es va detectar el passat dissabte 4 de febrer en una explotació de les Garrigues. Després que el propietari donés l'avís, es va posar en marxa el protocol de bioseguretat que va obligar a fer anàlisi a les explotacions d'aviram a 3 quilòmetres a la redona. Tot i que no s'ha detectat cap altre cas positiu, les aus seran sacrificades per precaució. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatges.
Les quatre granges afectades pels sacrificis d'aus seran indemnitzades per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Agricultura amb gairebé 200.000 euros. A més, també s'han immobilitzat els animals de 10 explotacions més que es troben en un radi de 10 quilòmetres del focus de contagi.
També a Lleida, Salut construirà un edifici polivalent a la zona de Copa d'Or, que es preveu que entri en funcionament el 2025.
L'equipament acollirà el CAP de Cap Pont i serveis complementaris com atenció pediàtrica, odontològica o la base del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Les obres, que compten amb un pressupost de 18 milions d'euros, s'iniciaran el 2024 en un terreny de 7.831 metres quadrats cedit per la Paeria de Lleida i que està ubicat a l'Avinguda President Josep Irla. Ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Salut, Manel Balcells, que espera que l'equipament entri en funcionament l'any 2025.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'entorn de la dona assassinada dimarts denuncia transfòbia institucional. Asseguren que el sistema ha fallat en aquest cas.
L'entorn de la dona assassinada dimarts a Barcelona assegura que durant més d'un any i mig, el temps que feia que vivia amb la seva parella a l'immoble de protecció oficial on va ser trobada, el seu company la va maltractar i que, tot i que les demandes d'ajuts eren constants, no ha servit de res. Així ho ha expressat aquesta veïna en declaracions a BTV.
Jo he sentit a policia dir-li a la Sandra: no ens truqueu més. Era pues, dia sí, dia no, que venia la policia, serveis socials, sanitaris. Jo crec que el problema principal és que el sistema no funciona. És una persona abandonada completament pel sistema.
Reconeixen que la víctima no va denunciar formalment el seu agressor mai per por i que fins i tot en una ocasió la Policia Nacional el va denunciar d'ofici després que la llancés per unes escales. També denuncien que mai li van oferir una alternativa d'habitatge. Des de l'àmbit penal creuen que ha fallat la coordinació entre els professionals. Així ho assegura en declaracions a BTV l'advocada penalista Júlia Humet.
Si tu estàs atenent una dona des d'on sigui, des de Mossos, des de l'hospital, des d'on sigui, no només fer l'atenció segons les teves competències, això et pot tocar, sinó pensar una mica amb una visió global de dir, bueno, aquesta dona quan marxi d'aquí, quan marxi de la comissaria o quan marxi del CAP, on anirà. La violència de gènere és un delicte públic i, per tant, qualsevol persona pot posar denúncia.
Totes les administracions implicades han rebutjat fer declaracions a l'espera que hi hagi una resolució judicial. De moment, el cas el porta el jutjat d'instrucció número 6, que haurà de determinar si el deriva als jutjats de violència domèstica o segueix la via ordinària.
Precisament, des de l'Observatori contra l'Homofòbia no descarten personar-se com a acusació popular en aquest cas.
Ho ha dit el director de l'Observatori, Eugeni Rodríguez.
La instrucció estableix que es comunicaran els antecedents de la persona agressora en cas...
D'altra banda, l'Observatori contra l'Homofòbia ha presentat l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia del mes de gener, que s'ha tancat amb 24 incidències, 4 més que el gener de 2022.
I encara en aquest bloc, més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya, amb risc mitjà, alt o molt alt, podrien ser informades dels antecedents del seu agressor. Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia. David Navarro.
La instrucció estableix que es comunicaran els antecedents de la persona agressora en casos en els que hi hagi un risc elevat de feminicidi. També diu que no es farà de forma generalitzada i que tot plegat ha d'ajudar a que la víctima sigui conscient del risc al qual s'enfronta. Com ha explicat la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, seguint aquesta pauta, ja s'han detectat persones que encaixen en aquest perfil.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà s'analitzarà en cada cas concret si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
Escudé també ha explicat que els Mossos estudien si es podria informar dels antecedents violents d'un possible agressor, fins i tot sense denúncia prèvia, a dones en una evident situació de risc.
Les famílies federades d'alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls la proposta d'educació que les tardes de setembre, el proper curs, siguin lectives, però demanen consens. Mares i pares ja van advertir d'anomalies per la dificultat de trobar monitoratge aquest curs. A la pública només es van quedar a l'escola a la tarda 4 de cada 10 alumnes. Maite Polo.
Estan contentes perquè les famílies ja van demanar que les tardes de setembre fossin lectives i no de lleure. Ho ha recordat avui a la xarxa la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, i alhora ha demanat al Departament d'Educació, que dirigeix Josep González Cambrai, que s'assegui a parlar i pacti la mesura, sobretot tenint en compte l'etapa de la que venim, plena de vagues de mestres i professors i d'atenció a la comunitat educativa.
Aquest cop esperem que el Departament d'Educació entengui que qualsevol mesura ha de ser consensuada, ha d'estar treballada, ha d'estar compensada i també hem de buscar els espais perquè els professionals de l'educació puguin preparar el curs escolar en condicions. Per tant, aquí ara esperem que hi hagi altura de mires per del Departament d'Educació i que puguem arribar a un acord i que sigui un acord volgut per totes les parts.
Ara la proposta de tornar a avançar el curs amb tardes lectives cada dia és a la taula del Consell Escolar, la Junta de Direccions, els sindicats i les entitats locals perquè la valorin i diguin la seva.
Turquia i Síria s'apropen als 22.000 morts i sumen més de 79.000 ferits pels terratrèmols de dilluns passat. Malgrat que les esperances per trobar gent són cada cop menors, 100 hores després del desastre encara apareixen supervivents.
En aquest sentit, i en declaracions a la xarxa, la cònsul de Turquia a Barcelona, Selen Epsit, explica que la prioritat ara és que hi arribi material per combatre el fred.
Las necesidades y las prioridades están cambiando cada día. Por ejemplo, hoy necesitamos mucho más las tiendas de campaña, pero tiendas de campaña resistentes al frío, al viento, que son aptos por el invierno. Eso es una prioridad. Y segundo es generadores. La esperanza es importante porque hoy creo que ya han sacado 10 personas, aunque sea el quinto día. Siempre tenemos esperanza, pero sí es verdad, cada día cuenta mucho.
A Catalunya, el Departament d'Exteriors ha posat en marxa una web amb recomanacions per ajudar la zona afectada pels sismes. Entre d'altres, aconsella canalitzar l'ajuda a través de les ONG que treballen sobre el terreny en presència a la zona com a mètode més eficient i per assegurar-se que arriba a les persones més necessitades.
I atenció perquè el govern espanyol prohibeix l'entrada d'un vaixell a Tarragona per transportar hidrocarburs d'un mercant rus. El buc que va transbordar la càrrega va canviar de bandera l'estiu passat.
Capitania Marítima ha prohibit l'entrada al port de Tarragona del vaixell Maersk Magellan per transportar hidrocarburs procedents d'un altre mercant rus. Segons explica el Ministeri de Transports, Mobilitat Urbana i Agenda Urbana, en un comunicat, la càrrega que transporta el buc amb bandera de Singapur té com un origen un altre buc amb bandera de Camerún, amb el nom Nobel, que abans de l'1 de juliol de l'any passat tenia bandera russa. La mesura s'ha pres per donar compliment a l'acord europeu de donar accés a territoris de la Unió Europea qualsevol buc amb pavelló rus després del 16 d'abril de 2022 i els que hagin canviat de bandera després del 24 de febrer de 2022, com és el cas del Nobel.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Nova mobilització aquesta tarda de la plataforma Aturem el Hard Rock a Tarragona. Els contraris al projecte no descarten portar de nou el cas al jutjat si el govern reimpulsa la construcció de l'equipament, tal i com es desprèn de l'acord de pressupostos. Anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, em trobo ara mateix davant de la seu dels serveis territorials d'urbanisme aquí a Tarragona, al carrer Anselm, a la part baixa de la ciutat, i ara mateix acaben de tallar la carretera d'aquest carrer a un centenar de manifestants, entre els quals ho lideren els membres de la plataforma Aturem Hard Rock, però segons ens han informat hi ha més de 20 entitats en aquesta manifestació i no paren de fer càntics, com podem escoltar segurament de fons, com el seu joc, La nostra misèria. Ens han també informat que d'aquí uns minuts es portarà a terme la lectura del manifest on reivindiquen protegir els espais naturals de la ciutat i lluitar contra la ludopatia i protegir així també la salut mental. Com dic, un centenar de manifestants estan concentrats aquí amb la carretera tallada davant de la seu territorial d'Urbanisme de Tarragona i entre els manifestants es troben les regidores de la CUP a Tarragona i també la diputada del Parlament per la CUP, Laia Estrada.
Gràcies, Laura. Des de Tarragona, el sector agrari s'ha manifestat a Tàrrega pel que qualifiquen d'inacció de l'administració per combatre la plaga de conills que assetja la comarca de l'Urgell. Uns 200 tractors han sortit a la carretera per denunciar la situació. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
La plataforma Pagesos o Conills s'ha manifestat aquesta tarda a Tàrrega amb una tracturada en la que han participat uns 200 tractors que han volgut mostrar la seva preocupació per les destrosses que estan fent els conills als seus conreus i també per demanar ajuts a l'administració per compensar les pèrdues ocasionades. La plataforma es queixa que des del juliol que reclamen actuacions per part de l'administració i encara les estan esperant, mentre els conills estan destrossant marges, parets de pedra seca i estan fent malbé les explotacions agràries de l'Urgell. Els pagesos han valorat que hi ha més de 800 hectàrees de cereal arrasades a la comarca, pel que volen la declaració de zona catastròfica. Núria Bacardí és una de les pageses afectades que s'ha manifestat avui a Tàrrega.
És una situació límit. La plaga de conills ens està afectant moltíssim. Cada dia hi ha més hectàrees arrasades, ja sigui de cereal, de vinya, d'olivers, pistatxos, tots els cultius ens els estan arrasant i la situació ja no la podem aguantar més.
Els pagesos faran tracturades cada divendres a partir d'avui. La propera tracturada serà el dia 17 a Mollerussa, el 24 sortirà des de les Borges Blanques i el 3 de març els pagesos es traslladaran a Lleida si no hi ha solucions.
En cultura, avui hem de lamentar la mort del cineasta Carlos Saura, als 91 anys, just un dia abans que se li concedís el Goya d'Honor a tota la seva trajectòria.
Amb més de 50 títols al darrere, Saura va experimentar amb tots els gèneres i ha deixat pel·lícules com La caza, Cria cuervos o Ai, Carmela. Les paredes hablan va ser l'últim documental del cineasta i es va presentar al Festival de Sant Sebastià. Ell no va acudir a la gala per una caiguda. Aquest dissabte havia de rebre un Goya d'Honor per la seva extensa i personalíssima aportació creativa a la història del cinema espanyol des de finals dels anys 50 fins avui mateix, segons va dir el president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite. Serà un guardó pòstum. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha confirmat la notícia.
I Granollers celebra la 33a edició del Jazz Granollers Festival, una cita musical i cultural que s'allarga durant tot el mes de febrer i març i en la qual la capital del Vallès Oriental es converteix també en capital del jazz. El cap de setmana passat van arrencar les activitats i aquesta nit s'espera un dels concerts més emocionants, el del guitarrista i cantautor Toti Soler. Ràdio Granollers, Sílvia Sánchez.
El casino de Granollers es prepara per acollir aquest vespre, a les 10 de la nit, el músic Toni Soler. Serà en el marc de la programació de la 33a edició del Jazz Granollers Festival, que per primera vegada compta amb el reconegut cantautor i que guitarra en mà interpretarà un concert íntim, emotiu i màgic. L'emoció la transmet també a les seves paraules Violeta Margant, membre de la Junta de Jazz Granollers.
Ens fa moltíssima il·lusió que vingui a participar d'aquest festival i que estigui, a més a més, programat dins de la Joan Bretxa Guitar Series, que per nosaltres és una sèrie de concerts que ens fan especial l'emoció i, a més, que vingui en format solo. És a dir, avui a la nit el que podem veure és el Toti Soler amb la seva guitarra repassant 60 anys de carrera.
Durant les pròximes setmanes hi ha programats altres concerts al casino, a alguns restaurants i al Teatre Auditori de Granollers, amb l'objectiu d'omplir la ciutat de jazz. També es pretén d'arribar a tot el públic amb exposicions i altres activitats.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Girona obre a les 9 la 21a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els blanquivermells visiten el Cádiz, equip que obre la zona de descens 5 punts per sota dels gironins. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
Tenim 7 punts en Europa. Mirar a dalt, sempre. Després cal mirar partit a partit, però sempre he dit que la nostra millor versió és molt bona i crec que molt en el meu equip i en aquest moment estic molt segur que faré una gran segona volta.
Encara en futbol, la Roma serà el rival del Barça als quarts de final de la Lliga de Campions femenina. L'eliminatòria suposarà retrobar-se amb Vicky Losada, capitana blaugrana fins al 2021. L'anada serà a la capital italiana el 21 o 22 de març i la tornada serà al Camp Nou el 29 o 30 del mateix mes. Jonathan Giraldez és l'entrenador del Barça femení.
Serà un partit molt competit. Tenim molt bones referències d'aquest equip i hem de preparar-nos bé. Hem de preparar-nos bé perquè sabem que hem d'afrontar el partit amb la millor de les intencions possibles, intentar arribar amb bones sensacions a aquell partit. Encara queda molt, però bé, la valoració, quan arribes al quart de final, sabem que cada partit serà molt difícil.
En handbol, a les 8, el Franklin Granollers obre la jornada 17 de la Lliga Sobal a la pista del Guadalajara. Els vallesans, que són segons, visiten l'antepenúltim classificat. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
Un equip, jo penso que molt en forma, molt ben treballat, amb jugadors relativament joves, amb molt potencial. Penso que han acabat quallant doncs, després d'aquesta primera volta i ara estan jugant molt millor. Si la seva porteria els hi acompanya, doncs són també un equip molt, molt difícil de batre.
I acabem els esports amb waterpolo, perquè aquest cap de setmana hi ha cites clau a Europa per a quatre equips femenins catalans. El Mataró, el Sabadell i el Mediterrani juguen a la Lliga de Campions i el Terrassa a l'Eurocup femenina.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar-sopar, en el cas d'aquelles persones que o van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o al berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu on triar i remenar per crear els vostres berenars sans, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La defensa de Laura Borràs demana suspendre el judici pel suposat pacte de fiscalia i dos acusats. La vista ha començat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb polèmica. Cristina Cantal.
L'advocada de la defensa, Isabel Elbal, sosté que hi ha hagut un acord entre la fiscalia i els altres dos acusats per a una rebaixa de la condemna a canvi d'inculpar la líder de Junts.
3 anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
Catalunya assumeix la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
El president Pere Aragonès agafa el relleu de Pasqual Maragall, un dels impulsors de l'Euroregió. L'acte s'ha celebrat a França, a Toulouse.
Confirmat un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis Arbeca a les Garrigues. S'hauran de sacrificar unes 100.000 aus per evitar possibles contagis.
Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatges.
Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya amb risc mitjà, alt o molt alt podrien ser informades dels antecedents del seu agressor.
Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia. Montserrat Escudé és portaveu dels Mossos d'Esquadra.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà, s'analitzarà en cada cas concret si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
L'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges dels seus municipis aquest any gràcies als fons Next Generation.
Les primeres vivendes que es beneficiaran dels ajuts de manera imminent es troben a Cornellà de Llobregat. Escoltem Antoni Belmont, president de l'AMB, i Raquel Sánchez, ministra de Transports.
Núria Bacardí és una de les pageses afectades que s'ha manifestat avui a Tàrrega.
És una situació...
Un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20, 30 anys, molt més.
És un parc d'habitatge envellit, és un parc d'habitatge que no dona resposta, no?, a les necessitats de confortabilitat, accessibilitat, eficiència energètica.
Mor el cineasta Carlos Saura als 91 anys, just un dia abans que se li concedís el Goya d'Honor a tota la seva trajectòria.
Amb més de 50 títols al darrere, Saura va experimentar amb tots els gèneres i ha deixat pel·lícules com La caza, Cria cuervos o Ai Carmela. Demà rebrà el guardó a títol pòstum.
I en esports, la Roma serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. Roger Sánchez.
Amb l'anada a la capital italiana el 21 o 22 de març i la tornada al Camp Nou el 29 o el 30 del mateix mes. En cas d'accedir a les semifinals, les blaugranes s'enfrontarien al vencedor de l'eliminatòria entre el Chelsea i l'Olympique de Lyon, també amb la tornada a casa.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, doncs, se'ns espera un cap de setmana en general molt tranquil, i és que s'ha d'imposar el cel serè o poc ennuvolat en conjunt. Només durant les primeres hores del matí, tant de dissabte com de diumenge, podem esperar la presència d'alguna boira o boirina matinal que afecti punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. En general, durant les primeres hores del matí, s'aniran trencant ràpidament. I pel que fa a la temperatura, tant durant el matí com al centre de la jornada, hem d'esperar que tingui una tendència a l'alça, tant diumenge com dissabte. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs aquesta hora, situació pràcticament normalitzada, l'autopista B7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud, en sentit Castelló, però es mantenen els problemes en vies d'accés al Pirineu. En veiem, sobretot, a la C-16, amb aturades entre Cercs i Berga en direcció a Puigcerdà. També cues puntuals a la C-55 a Castellgalí en direcció a Manresa. a la C-17 a Ripoll en sentit nord i també la Nacional 260 a l'altura de Ries de Freser cap a Planoles. De moment això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La defensa de Laura Borràs demana suspendre el judici pel suposat pacte de la Fiscalia i dos acusats.
El judici contra Laura Borràs ha començat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb polèmica. Acusada de fraccionar contractes quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, la defensa de Borràs ha demanat la suspensió del judici per un possible pacte entre els altres dos acusats i la Fiscalia. La discussió ha estat perquè la defensa sosté que hi ha hagut un acord entre la Fiscalia i els altres dos acusats per a una rebaixa de la condemna a canvi d'inculpar la líder de Junts. Mentrestant, a les portes del Tribunal Superior de Justícia, nova mostra de divisió de l'independentisme. Simpatitzants i càrrecs de Junts, l'ANC i el Consell de la República han acompanyat la presidenta suspesa del Parlament, mentre que ni Esquerra ni la CUP hi han assistit.
Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pública per presumptament haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu, Anna Ruiz.
Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per, presumptament, haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu, Isaías Herrero, també encausat, i que, segons la defensa de l'expresidenta de la cambra, ha arribat a un pacte amb la fiscal, juntament al tercer acusat del judici, l'empresari Andreu Pujol. Escolteu la lletrada Isabel Albal, que juntament Gonzalo Boye defensa Borràs.
3 anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, i esta defensa.
El tribunal ha habilitat el proper dimarts 14 de febrer per continuar amb les qüestions prèvies al judici. Es preveu que el dia 20 de febrer declararan Laura Borràs, Isaías Herrero i Andreu Pujol.
Ho deia ara, càrrecs de Junts, de l'Assemblea Nacional Catalana i del Consell de la República, així com simpatitzants, han volgut donar suport a Borràs a les portes del tribunal. Un suport amb absències destacades, com la de l'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, Esquerra i la CUP, que consideren el judici un cas de mala praxis i no de repressió. Abans d'entrar al jutjat, hi ha hagut moment per a fotos, abraçades i fins i tot crits contra alguns mitjans de comunicació. Edgar Sapinya.
Borràs s'ha donat un bany de masses entre una legió de simpatitzants que ja són quasi fans, que li han fet abraçades, petons i li han cridat presidenta. També han dit no justícia, és venjança. Poc abans de pujar les escales del tribunal, però hi ha hagut algú que ha llançat butlletes que simulaven bitllets de 200 euros amb un estampat amb la cara de Borràs i el missatge corrupte. Sigui com sigui, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les absències del govern, dels republicans, de la CUP i d'Òmnium.
Nosaltres podem respondre per nosaltres mateixos i som avui i serem cada vegada que davant d'aquest tribunal jutgin persones més per la seva condició política que a vegades pels seus fets propis.
A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'han quedat alguns centenars de manifestants de Junts i de l'Assemblea, que no s'han estat de cridar contra la premsa en diversos moments de l'acte.
Tampoc el govern ha enviat cap representant a les portes del Tribunal Superior de Justícia. De fet, el president Pere Aragonès és a França, a Toulouse, on avui Catalunya ha assumit la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Des d'allà, però, ha tingut paraules per Borràs. Aragonès agafa així el relleu de la idea fundacional de Pasqual Maragall. Toulouse, Mont Carvajal.
I ho farà a partir de 4 eixos, promocionant la participació social i civil entre joves, lluitant contra el canvi climàtic amb projectes de neteja del mar, per exemple, i promocionant la recerca i la innovació amb el gran pol universitari que tenen els seus territoris. El president Aragonès agafa el relleu de la idea d'aliances que va tenir el president Pasqual Maragall impulsant l'Euroregió ara fa 20 anys.
Crec que aquella visió estratègica que va tenir el president Maragall d'entendre que la participació de Catalunya a Europa doncs, havia de partir d'unes aliances territorials molt més àmplies de tot el nostre àmbit natural, històric, de relació, doncs es van concretar en l'Euroregió.
Aquestes aliances passaran també per l'impuls del català. Els integrants de l'Euroregió, Catalunya, Occitània i Balears, volen crear també una macroregió mediterrània que englobarà Còrsega i Grècia i que faria, per exemple, una gran xarxa de la cultura grecollatina.
Un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis d'Arbeca a les Garrigues obligarà a sacrificar unes 100.000 aus per evitar possibles contagis. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus. Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El focus es va detectar el passat dissabte 4 de febrer en una explotació de les Garrigues. Després que el propietari donés l'avís, es va posar en marxa el protocol de bioseguretat que va obligar a fer anàlisi a les explotacions d'aviram a 3 quilòmetres a la rodona. Tot i que no s'ha detectat cap altre cas positiu, les aus seran sacrificades per precaució. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatges.
Les quatre granges afectades pels sacrificis d'aus seran indemnitzades per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Agricultura amb gairebé 200.000 euros. A més, també s'han immobilitzat els animals de 10 explotacions més que es troben en un radi de 10 quilòmetres del focus de contagi.
Notícies en xarxa.
L'entorn de la dona assassinada dimarts a Barcelona denuncia transfòbia institucional. Asseguren que el sistema ha fallat en aquest cas.
L'entorn de la dona assassinada dimarts a Barcelona assegura que durant més d'un any i mig, el temps que feia que vivia amb la seva parella a l'immoble de protecció oficial on va ser trobada, el seu company la va maltractar i que, tot i que les demandes d'ajuts eren constants, no ha servit de res. Així ho ha expressat aquesta veïna en declaracions a BTV.
Jo he sentit a la policia dir-li a la Sandra no ens truqueu més. Era pues, dia sí, dia no, que venia la policia, serveis socials, sanitaris. Jo crec que el problema principal és que el sistema no funciona. És una persona abandonada completament pel sistema.
Reconeixen que la víctima no va denunciar formalment el seu agressor mai per por i que fins i tot en una ocasió la Policia Nacional el va denunciar d'ofici després que la llancés per unes escales. També denuncien que mai li van oferir una alternativa d'habitatge. Des de l'àmbit penal creuen que ha fallat la coordinació entre els professionals. Així ho asseguren declaracions a BTV l'advocada penalista Júlia Humet.
Si tu estàs atenent una dona des d'on sigui, des de Mossos, des de l'hospital, des d'on sigui, no només fer l'atenció segons les teves competències, això et pot tocar, sinó pensar una mica amb una visió global de dir, bueno, aquesta dona quan marxi d'aquí, quan marxi de la comissaria o quan marxi del CAP, on anirà. La violència de gènere és un delicte públic i, per tant, qualsevol persona pot posar denúncia.
Totes les administracions implicades han rebutjat fer declaracions a l'espera que hi hagi una resolució judicial. De moment, el cas el porta el jutjat d'instrucció número 6, que haurà de determinar si el deriva als jutjats de violència domèstica o segueix la via ordinària.
Precisament, des de l'Observatori contra l'Homofòbia, no descarten personar-se com a acusació popular en aquest cas.
Ho ha dit el director de l'Observatori, Eugeni Rodríguez.
Nosaltres exigim que es tracti com a violència de gènere i que vagi al jutjat. Estem a l'expectativa. Per això, doncs, hi ha dues possibilitats. Doncs que facilitar l'acusació particular de les famílies o també, doncs, podríem obrir la possibilitat de personar-nos com a acusació popular en el sentit de si no hi ha acusació particular.
D'altra banda, l'Observatori contra l'Homofòbia ha presentat l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia del mes de gener, que s'ha tancat amb 24 incidències, 4 més que el gener de 2022.
Encara en aquest bloc, més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya amb risc mitjà, alt o molt alt podrien ser informades dels antecedents del seu agressor. Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia. David Navarro.
La instrucció estableix que es comunicaran els antecedents a la persona agressora en casos en els que hi hagi un risc elevat de feminicidi. També diu que no es farà de forma generalitzada i que tot plegat ha d'ajudar a que la víctima sigui conscient del risc al qual s'enfronta. Com ha explicat la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, seguint aquesta pauta, ja s'han detectat persones que encaixen en aquest perfil.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà, s'analitzarà en cada cas concret si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
Escudé també ha explicat que els Mossos estudien si es podria informar dels antecedents violents d'un possible agressor, fins i tot sense denúncia prèvia, a dones en una evident situació de risc.
A El govern espanyol prohibeix l'entrada d'un vaixell a Tarragona per transportar hidrocarburs d'un mercant rus. El buc que va transbordar la càrrega va canviar de bandera l'estiu passat.
Capitania Marítima ha prohibit l'entrada al port de Tarragona del vaixell Maersk Magellan per transportar hidrocarburs procedents d'un altre mercant rus. Segons explica el Ministeri de Transports, Mobilitat Urbana i Agenda Urbana en un comunicat, la càrrega que transporta el buc amb bandera de Singapur té com a origen un altre buc amb bandera de Camerún, de nom Nobel, que abans de l'1 de juliol de l'any passat tenia bandera russa. La mesura s'ha pres per donar compliment a l'acord europeu de denegar accés a territoris de la Unió Europea a qualsevol buc amb pavelló rus després del 16 d'abril del 2022 i els que hagin canviat de bandera després del 24 de febrer de 2022, com és el cas del Nobel.
Encara a Tarragona, nova mobilització aquesta tarda de la plataforma Aturem el Hard Rock. Els contraris al projecte no descarten portar de nou el cas al jutjat si el govern reimpulsa la construcció de l'equipament, tal i com es desprèn de l'acord de pressupostos. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, com deies, fa uns minuts s'ha donat per acabada aquesta mobilització. Ja s'ha restablert el trànsit a la carretera al carrer d'Anselm, a la part baixa de la ciutat, just davant de la seu del Departament de Territori de Tarragona, on més d'un centenar de persones s'han concentrat per tornar a reivindicar l'aturada d'aquest macrocasino, d'aquest projecte del Hard Rock. Tot i que la concentració estava liderada i impulsada per la plataforma Aturem Hard Rock, més d'una vintena d'entitats han format part d'aquesta reivindicació. Eloi Redon, el portaveu de la plataforma Hard Rock, Aturem Hard Rock, ha estat l'encarregat de llegir el manifest, un manifest on refermen aquestes reivindicacions de protegir els pocs espais naturals que queden a la ciutat i d'aturar aquest projecte. Redon ha destacat que aquesta només és la primera concentració o mobilització de moltes que portaran a terme arreu del territori, que tenen un objectiu clar i que no pararan fins a aconseguir-ho, que és aturar el projecte del Hard Rock.
Moltíssimes gràcies. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Associació per la Promoció del Transport Públic critica la prohibició del patinet elèctric als transports públics. Avui han passat pels micròfons de la xarxa. Elena Puigdueta.
El portaveu de la PTP, Daniel Pi, veu amb preocupació aquest veto perquè considera que bicicletes i patinets formen part del conjunt de solucions per reduir la descarbonització i el trànsit privat. El responsable, al cap i a la fi, diu de la contaminació i dels costos econòmics que se'n deriven.
I ens sembla que hem posat la bena abans que la ferida. El patinet forma part de les solucions de la mobilitat sostenible. Què ens permet? Ens permet que gent que està a una distància de l'estació, sigui punt de parada d'autobús o d'estació de tren, que li queda lluny, accedeixi fins a aquesta estació i després pugui continuar el seu trajecte. Per tant, d'alguna manera, això que és una cosa que ha vingut per quedar-se i que forma part de la solució, que ara ho prohibim, doncs la veritat és que no ens agrada gens ni mica.
D'altra banda, PI valora en positiu l'abaratiment tarifari per acostar usuaris al transport públic. Ara bé, adverteix, si això no es compensa adequadament, el que passarà és que minvarà la qualitat del servei i els operadors deixaran de fer les inversions que calen per millorar-lo.
Doncs precisament diversos municipis han optat per fer cas omís de la recomanació de l'Autoritat del Transport Metropolità i continuar permetent els patinets als transports públics urbans. Terrassa és un d'ells. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
Terrassa és una de les 13 poblacions membres de l'Associació per la Mobilitat i el Transport Urbà que ha decidit continuar permetent l'entrada dels patinets als autobusos de la ciutat. Quan la prohibició provisional a trens i altres transports metropolitans va entrar en vigor l'1 de febrer, l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal que gestiona les línies agrenques de bus ja van confirmar que a la cocapital vallesana tot continuaria igual. Entre els usuaris hi ha opinions tant a favor com en contra, amb una distinció d'edat bastant clara entre partidaris i detractors.
Jo ho veig bé perquè crec que si ens quedem sense bateria o el que sigui hem d'arribar a casa, doncs és una gran opció.
Que quiten los patinetes, tanto los eléctricos como no los eléctricos, porque para la gente mayor va mal.
La prohibició dels patinets a transports com els ferrocarrils de la Generalitat ve motivada pels casos d'explosions de bateries en mal estat d'aquests vehicles de mobilitat personal. Té una durada prevista de 6 mesos i els qui la incompleixin podran ser sancionats amb multes de 200 euros.
I encara l'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges dels seus municipis aquest any gràcies als fons Next Generation, unes actuacions que seran possibles a través de dos convenis signats avui amb el Ministeri de Transports. Les primeres vivendes que es beneficiaran dels ajuts de manera imminent es troben a Cornellà de Llobregat. Jordi Casino.
Cornellà serà només el primer d'una llarga llista de prop d'una trentena de municipis que també podran subvencionar rehabilitacions que permetin millorar l'eficiència energètica de les seves edificacions. Serà el cas, entre d'altres, de Badalona, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Begues, Montgat o Esplugues, el Prat i Sant Boi de Llobregat. Els ajuts podran arribar al 80% del total de la reparació en el cas dels edificis i del 40% en les vivendes. Escolteu el vicepresident de l'AMB, Antoni Balmón, i a la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Avui el que estem plantejant és un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20-30 anys molt més.
És un parc d'habitatge envellit, és un parc d'habitatge que no dona resposta, no?, a les necessitats de confortabilitat, accessibilitat, eficiència energètica que necessiten els nostres veïns i veïnes, que això té un impacte també directe a les seves economies, no?, han de pagar més.
L'àrea metropolitana de Barcelona preveu rehabilitar prop de 15.000 vivendes en els propers 3 anys i en paral·lel construir prop de 5.000 habitatges de lloguer social abans del 2030.
Encara un darrer apunt abans de cultura. Municipis de l'Alt Penedès exclouen les cançons sexistes de les carrosses i comparses de Carnaval.
La iniciativa va néixer a Santa Margarida i els monjos i mica en mica s'hi han anat sumant les principals rues de la comarca. Les carrosses i comparses han de comunicar prèviament quines cançons utilitzaran i l'organització supervisa que no hi hagi música sexistes. L'objectiu comú és evitar estendre unes actituds i un llenguatge que no és correcte i que va en contra de la igualtat i el respecte. Els organitzadors avisen que hi ha lletres de cançons que normalitzen relacions tòxiques i violentes i fan una crida a evitar propagar aquests missatges, especialment entre els més joves.
I en cultura, avui hem de lamentar la mort del cineasta Carlos Saura als 91 anys, just un dia abans que se li concedís el Goya d'Honor a tota la seva trajectòria.
Amb més de 50 títols al darrere, Saura va experimentar amb tots els gèneres i ha deixat pel·lícules com La caza, Cria cuervos o Ai, Carmela. Les Paredes de Sable en va ser l'últim documental del cineasta i es va presentar al Festival de Sant Sebastià. Ell no va acudir a la gala per una caiguda. Aquest dissabte havia de rebre un Goya d'Honor per la seva extensa i personalíssima aportació creativa a la història del cinema espanyol des de finals dels anys 50 fins avui mateix, segons va dir el president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite. Serà un guardó pòstum, l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha confirmat la notícia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La Roma serà el rival del Barça als quarts de final de la Lliga de Campions femenina. L'anada serà a la capital italiana el 21 o 22 de març i la tornada serà al Camp Nou el 29 o el 30 del mateix mes. Jonathan Giraldez és l'entrenador del Barça femení.
Serà un partit molt competit. Tenim molt bones referències d'aquest equip i hem de preparar-nos bé. Hem de preparar-nos bé perquè sabem que hem d'afrontar el partit amb la millor de les intencions possibles, intentar arribar amb bones sensacions a aquell partit. Encara queda molt, però bé, la valoració, quan arribes al quart de final, sabem que cada partit serà molt difícil.
En cas d'accedir a les semifinals, el rival de les blaugranes seria el vencedor de l'eliminatòria de quarts entre el Chelsea i l'Olympique de Lió, vigent campió de la competició, amb la tornada a casa. Encara en futbol, el Girona obre, d'aquí una hora i poc, a les 9, la 21a jornada de la primera divisió masculina. Els blanquivermells visiten el Cádiz, equip que obre la zona de descens, 5 punts per sota dels gironins. En waterpolo aquest cap de setmana tenim cites europees per a 4 equips catalans. A la Lliga de Campions femenina es disputa l'anada dels quarts de final. El Mataró juga a la piscina de l'Olympiacos i tenen cites a casa el Sabadell contra la Roma i el Mediterrani davant el Dunaj Baros. Paula Crespí és jugadora del Medi.
També és una fita super important pel club, és una fita històrica, el primer cop que arribem a quarts de final i crec que s'ha d'anar amb moltes ganes i, òbviament, a competir, però també a gaudir del moment i sobretot, a gaudir amb la gent del club, amb les famílies i sobretot, a gaudir de l'equip i del treball que hem fet.
A l'Eurocup femenina, la segona competició europea, el Terrassa buscarà aquest dissabte a les 4 el pas a les semifinals. Les vallesanes visiten el Ferencváros hongarès a la tornada dels quarts de final amb dos gols de renda favorables de l'anada. Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miqui Romagosa.
Tant Xavi Pérez com les jugadores tenen clar que no s'ha de sortir a especular, sinó que s'ha d'anar a guanyar el partit. En una setmana molt il·lusionant pel conjunt agarenc. I és que, recordem, jugarà aquesta tornada dels quarts de final de la Eurocup i la propera setmana la Copa de la Reina.
Hem d'anar mentalitzades per tenir una batalla a Hongria i molt preparades per saber patir, però sense pensar en els dos gols de renta. El nostre passe a les semifinals passa per anar a competir i a guanyar aquell partit. Si anem amb aquesta mentalitat i amb aquest objectiu, tindrem opcions. Si no, ens passaran per sobre.
Doncs demà a les 4 de la tarda, nova cita amb la història del Club Natació Terrassa per continuar avançant en el somni europeu.
En handbol, a les 8 d'aquí 5 minuts, el Freiking Granollers obre la jornada 17 de la Lliga Sobal amb partit a la pista del Guadalajara. Els vallesans són segons amb 13 victòries en 16 jornades i visiten l'antepenúltim classificat. Antonio Rama és l'entrenador del Freiking Granollers.
Un equip, jo penso que molt en forma, molt ben treballat, amb jugadors relativament joves, amb molt potencial. Penso que han acabat quallant després d'aquesta primera volta i ara estan jugant molt millor. Si la seva porteria els hi acompanya, doncs són també un equip molt, molt difícil de batre.
Encara en handbol de casa nostra, Martorell acull avui a la 29a edició de la Festa de l'Handbol Català organitzada per la Federació Catalana d'Handbol. Entre els premiats destaquen Víctor Tomàs, que rep la insígnia d'or i brillants per la seva trajectòria, i també tots els clubs que han aconseguit èxits esportius l'última temporada. També aquesta casa, la xarxa de comunicació local, rep una distinció de la Federació per la tasca de difusió del Mundial Femení del 2021 en una col·laboració conjunta que es va fer amb Vallès Oriental Televisió per cobrir la cita que va passar per Granollers.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí. Bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Joyland, un film pakistanès que tracta la història d'un jove que s'enamora d'una estrella trans. També el film biogràfic Oro Puro Rheingold, sobre el raper alemany d'origen iranià Hatar. I Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film molt personal que té moltes possibilitats d'endur-se una bona quantitat d'Òscar.
¿Por qué no os centráis en lo que estamos haciendo?
¿Has bailado para alguna compañía teatral?
Joyland ens trasllada al Pakistan. Allà, els Rana, una família patriarcal, espera el naixement d'un nen perquè continuï el llinatge familiar. Mentrestant, el seu fill més petit s'uneix en secret a una companyia teatral de dansa eròtica i s'enamora d'una jove estrella trans. La seva història d'amor avivarà les ànsies de rebel·lia sexual de tota la família.
Esto se te está yendo de las manos. ¿Ahora quieres salir en el cartel?
Solo si hay algún hueco al lado de esa cara de pan que tienes.
Hatar 415.
¿Qué es 415?
Es mi número de preso.
El film biogràfic Oro Puro, Rheingold, explica el camí del raper Hatar des del gueto fins a arribar al cim de les llistes musicals. Va arribar a Alemanya des de l'infern d'una presó iraquiana a mitjans dels 80. A poc a poc es va anar fent un nom als baixos fons i fins i tot va arribar a estar involucrat en l'atracament a un carregament d'or.
Gibar, ¿qué has hecho esta vez?
¿De qué hablas?
Las películas son sueños. Que jamás olvidas.
Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film semi-autobiogràfic de la pròpia infància i joventut del director. A finals de la dècada dels 50, un nen d'Arizona, anomenat Sammy Fabelman, influït per la seva mare artista i el seu pare enginyer informàtic, descobreix un terrible secret familiar. Amb l'ajuda del poder de les pel·lícules, aprendrà a explicar històries i a forjar la seva pròpia identitat.
No sé què dir ja.
Haz lo que te dicte el corazón. este te ha gustado más.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. En el primer dia de judici contra la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, la seva defensa ha demanat la suspensió del procediment perquè al·leguen indefensió de la seva clienta. Tot plegat com a conseqüència del pacte que els altres dos acusats han arribat amb la fiscalia, segons han denunciat els lletrats de la també dirigent de Junts. Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu, Isaias Herrero, també encausat i que, segons la defensa de l'expresidenta de la cambra, ha arribat a un pacte amb la fiscal juntament amb el tercer acusat del judici, l'empresari Andreu Pujol. Escoltem la lletrada Isabel Elbalca, juntament amb Gonzalo Boye, defensa Laura Borràs.
3 años coordinados hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
El tribunal ha habilitat el proper dimarts 14 de febrer per continuar amb